Molt bon dia, què tal, com aneu? Comencem aquest dijous 20 de maig de 2021 al Penedès en xarxa. Entomem aquestes 3 hores de ràdio d'actualitat en clau alt i baix Penedès que fem diàriament de dilluns a divendres de 9 a 12 des de Canal 20 Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Tres hores de ràdio que aquest dijous aniran així, d'aquí a uns minuts, així que acabem el sumari, agenda cultural. Ens agrada començar a flairar, sumar el cap de setmana els dijous i recollim ja totes les propostes per aquest cap de setmana i més enllà, que trobareu propostes en clau lúdica, festiva i cultural. Amb la gent arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès en el flash informatiu. A continuació, economia i empresa amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui parlem amb la Fàtima Jiménez, directora de l'àrea psicosocial d'Acció Preventiva. I a les 10 a l'actualitat us presentem les botigues al carrer, aquesta jornada que se celebra dissabte a Sant Sadurní per promocionar la zona comercial del centre. Hi haurà música, descomptes en restauració, mercat durant tot el dia i un sorteig. Ens ho explicaran la Susana Duasso, dinamitzadora de Som Sant Sadurní, i la Núria Carbó de la Font de Neus. A 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. I a continuació, el Cuida't. Avui la Roser Ferrer ens planteja com les creences que tenim sobre nosaltres mateixos ens poden limitar i ens ajudarà a desmuntar-les. I a les 11, l'enclau d'igualtat, parlem de material per divulgar, per promoure la igualtat de gènere a les escoles, als instituts. D'un material que ha repartit el Servei d'Igualtat de Vilafranca a totes les AMPAs i equips directius. I parlarem justament amb l'artífex d'aquest material, la Meritxell Vilanova, responsable de màrqueting i comunicació del Centre Especial de Treball a Punts. També hi haurà, és clar, la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de Vilafranca. A 11:15, cita amb l'últim flash informatiu del matí amb les notícies del Penedès. I acabarem, com ens agrada fer els dijous, amb música i tal com fem un cop al mes, us acostarem novetats musicals, una bateria de propostes que farà content a tothom. I aquestes tres cites amb l'actualitat dels 12:15 i sumem 4 cites més, els butlletins de les hores en punt que ens amplien, que posen el focus més enllà de casa. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9, n'hi haurà més a les 10, a les 11 i a les 12. Uns butlletins on segons parlaran de la investidura i dels noms que sonen, d'aquest xup-xup que hi ha al voltant dels possibles nous consellers del nou govern del país. Tot això a les hores en punt. Som dijous 20 de maig de 2021 i aquí comença el Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Posem-hi ganes i empenta de cap de setmana perquè arrenquem amb l'agenda cultural, un repàs a les activitats i propostes que hi ha aquests propers dies en clau cultural i també lúdica i festiva arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Una agenda que comença a Moja, a Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquest repàs de les activitats de l'agenda doncs, parlant de propostes per avui mateix, per aquest dijous. Ens agrada també resseguir l'itinerari del Bibliobús, aquesta biblioteca itinerant. En aquest cas, per destacar que avui mateix el Bibliobús al Castellot es desplaça aquest mateix matí a la Múnia, d'11 a 1, i també estarà poc després al municipi d'Olèrdola, a Moja, de 3:45 a les 6 de la tarda i demà divendres, en aquest mateix horari de tarda, a Sant Martí. Recordar-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola està portant a les escoles el taller Construir relacions lliures de rols i d'estereotips de gènere. És un taller que es destina als alumnes de 4 a 6è de les dues escoles de primària i que s'està oferint ja aquesta setmana. De fet, a l'escola Circeí de Moja ja s'ha fet pels alumnes de 6è aquest dimarts i l'activitat continua aquest mateix dijous al matí pels dos grups de 5è. També aquest dijous, a partir de les 4 de la tarda, es realitza l'activitat per als joves Quin nom li posem al nou espai, a l'Espai Jove de la Múnia. Per més informació, cal trucar al 682-71-1957. I divendres, activitat de lleure artística i participativa adreçada al públic familiar. A partir de 4:45 de la tarda i fins 7:45 del vespre, al parc de la biblioteca i als jardins del Molí del Foix, els monjos, amb Laberint 2 a càrrec d'Itinerària, els amics d'en Crusó a càrrec de Toc de Fusta i Deixa la teva petjada a càrrec de Koala for Kids. Les inscripcions al telèfon 938983757. I per divendres, taller d'alimentació saludable programat a Vilobí, amb jugar a ser xef de les 6 de la tarda a 7:45 del vespre a l'exterior de Cal Boter de Vilobí. I dissabte, concert amb el duet Cabana a les 7 a la Societat La Margaridolla dels Monjos. Cal reserva a info@lamargaridolla.cat o bé trucant al telèfon 640-119-745. I durant tot aquest cap de setmana, fins diumenge, està obert el termini encara per fer la Marató Biquet, que permet visitar gratuïtament 5 espais patrimonials de la cultura del Vi i el Cava al Penedès, incloent la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Insistim, per fer aquesta ruta per aquests 5 espais hi ha temps, de manera gratuïta, per fer-ho fins diumenge. I diumenge, commemorant el Dia Europeu dels Parcs Naturals, hi ha entrada gratuïta a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. També es podrà seguir una activitat lliure, de manera gratuïta igualment, a les 11 del matí amb la visita al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. I una darrera proposta per destacar-vos que el Consell de la Infància del municipi de Castellví de la Marca ha programat una activitat de neteja dels espais verds del municipi. Serà aquest diumenge a partir de 11:45 i fins les 3. S'anuncia que es vol netejar la Font de la Puça, el Rocallís, els Safarejos i Estalella. Qui ho desitgi pot portar el dinar en una carmanyola.
Fem una nova parada, la segona d'aquesta agenda cultural. A la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní, l'Eli Jiménez ens porta moltes més propostes. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix amb la tercera de les cites del Festival de Poesia a les Caves de Sant Sadurní, que, com bé sabeu, enguany arriba a la seva 13a edició i que arrencava fa dues setmanes i que, de fet, en les dues edicions anteriors ha tingut un gran èxit amb totes les entrades exaurides. De fet, per aquesta tercera, la de demà, tampoc no queden entrades. Un festival que es durà a terme cada divendres del mes de maig a unes caves diferents de Sant Sadurní i que aquest divendres se celebrarà a les caves Recaredo a partir de les 8 del vespre i amb recital poètic a càrrec de Rosa Maria Razzola, Carles Figueres i Marta Pérez Sierra. Seguim dissabte, però ens quedem a Sant Sadurní perquè tindrem la tercera edició del Let's Clean Up Riera, una activitat que organitzen les regidories de Medi Ambient i Salut en col·laboració també amb la Biblioteca Municipal i el Banc de Temps i que se suma al Let's Clean Up Europe que s'organitza tot el continent. Doncs bé, aquí a Sant Sadurní, a partir de 9:45 del matí, es durà a terme aquesta actuació de conscienciació i neteja de residus a la Riera de la Barnó, on actualment hi ha una gran quantitat de deixalles procedents dels sobreeiximents del col·lector de la Riera. És un acte destinat a tots els públics i que us ampliarem demà a l'agenda al detall. També dissabte i també a Sant Sadurní, durant tot el dia hi haurà botigues al carrer, una jornada de dinamització comercial que s'emmarca dins el programa Comerç de Vida, Comerç de Vila i que organitzen conjuntament la Regidoria de Comerç i Som Sant Sadurní, una activitat que se celebrarà de 10 del matí a 8 del vespre i que, de fet, us aproparem avui mateix al tema d'actualitat, però que ja us volíem avançar, que el que hi haurà una mica seran botigues i música al carrer, mercat tant al matí com a la tarda de dissabte, descomptes per a la restauració per cada compra i, a més, també un sorteig d'una targeta regal de 100 euros entre les compres fetes amb la targeta client de Som Sant Sadurní. També dissabte, a partir de 9:45 del matí, a Torrelavit, tindrem jornada de neteja de boscos. De fet, a aquesta hora, a 9:45, hi haurà la trobada a la plaça del Casal de Cultura de Torrelavit i s'anirà fins a la zona del bosc escollida. Hi haurà més aigua i esmorzar per tots els participants i dinamització pels més petits amb el joc de la soca, una activitat dirigida per monitors de la Diputació de Barcelona. Ja a Mediona, dissabte, i a partir de 11:45, tindrem taller d'acroflex, aquest ioga acrobàtic que se celebrarà al Cullabi, això sí, amb inscripció prèvia a través de cullabi@bildi.net o bé trucant al telèfon 686-929-806. I encara a Mediona, però ja a la tarda, a partir de les 7, es durà a terme la presentació del llibre Uncle al bosc, d'Oriol Ginestà, que comptarà més amb la presència d'Eva Padilla, una activitat que també se celebrarà al Cullabi i que està coorganitzada amb Dent de Lleó. I acabarem recordant que aquest cap de setmana teniu una nova oportunitat per gaudir de la Primavera del Cava, una iniciativa que, tal com us apropàvem la setmana passada de la mà de la Nahual, la cap de comunicació de l'Associació d'Elaboradors de Cava, arriba aquesta edició de la mà de 12 cellers que ofereixen propostes especials al llarg de tot aquest mes de maig. Doncs bé, aquest cap de setmana tenim fins a 4 propostes de quilòmetre zero. Dissabte, a partir de les 10 del matí, a Codorniu tindreu Codorniu Experience. A partir de les 7 de la tarda, també dissabte, a Giró i Ribot tindrem tast de formatges catalans i versos francesos. I finalment, diumenge, a 11:15, a Rovellats, sortida amb bicicletes elèctriques, i a 11:45, a Sumarroca, 3 parcel·les, 3 caves, 3 maridatges. Si voleu gaudir de qualsevol d'aquestes propostes o veure les que encara estan per venir, només heu de consultar el web www.laprimaveradelcava.com.
Comencem l'agenda cultural de Vilafranca a la Biblioteca Torres i Bages, perquè aquesta tarda, a les 6, Duna Vilà explicarà contes sobre la pell, una combinació ideal entre massatge infantil i literatura per a petitons. I a les 7 de la tarda, a Vinzeum, tindrà lloc la segona conversa del cicle In Vino Literae, en la que l'escriptora Mar Bosch conversarà amb Eva Bonet, del celler de Comalats, a Costers del Segre. Moderarà la conversa Sebastià Portell, secretari de l'ALC. I parlem també de teatre juvenil. La mostra i l'escena jove tornen al Teatre Cal Bolet aquest cap de setmana, després de l'aturada de l'any passat, a causa de la pandèmia, amb una 21a edició més breu. Enguany, la mostra i l'escena jove comptaran amb 5 representacions repartides en 3 sessions. Divendres, dissabte i diumenge a les 7 es podran veure a Cal Bolet les 5 obres que han preparat diversos grups de l'Institut Milà i Fontanals, la Barceloneta Sant Magí Teatre i el Col·legi Sant Ramon de Penyafort. Aquest divendres a les 8 del vespre a la Capella de Sant Joan hi haurà l'acte inaugural de l'exposició Territori, anar al bosc i trobar el silenci, de l'artista vilanovina Francesca Calaf, que homenatja la riquesa del paisatge amb pintures acríliques amb collage de paper, una instal·lació que simula la pluja al bosc i llibres d'artista fets amb branquillons. Tots aquests elements estan inspirats en les passejades que l'artista fa per un espai que li és molt proper, el Parc d'Olèrdola. I el Casal Popular de Vilafranca, la Garalda, segueixen amb els vermuts autogestionats els dissabtes a 12:45. Aquest dissabte, a càrrec d'Endavant, que portarà els punxadiscos Galfinger i Cal Viva. també dissabte, 8:45 del vespre, seguint amb la programació a l'Auditori del Vinzeum, Jazz Club Vilafranca presenta un concert amb tres improvisadors nats: David Domínguez, bateria i percussionista flamenc, Carles Marigó, al piano i als teclats, i Manu Sabater, a la gralla, la tenora i el clarinet baix. Concert que ja us vam recomanar dimecres amb Ricard Parera. Recordem que l'aforament és de 84 localitats a causa de les restriccions vigents. La taquilla obrirà 8:15 i es permetrà accedir a la sala a partir de 8:00. Aquest diumenge, a l'Auditori Municipal, el pianista Marco Mezquida, una de les figures més destacades de l'escena jazzística actual, estrena Talismán, acompanyat d'Aleix Tobias i Martín Meléndez. Un nou treball amb empremta de la música tradicional de la península Ibèrica, sons mediterranis, aires turcs, zamba argentina i música contemporània sobre melodies líriques i ritmes llatins i urbans. I encara tenim algunes propostes per principis de la setmana vinent. Dilluns, al Kubrick, continua el cicle Continguts Alternatius, amb la projecció de l'òpera La Traviata de Verdi, a 6:00 PM i des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I a partir de dilluns es reprenen presencialment els tallers de la memòria que organitza la Regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de Vilafranca. Uns tallers que es faran a l'Escorxador de dilluns a dijous al matí, amb un parell de tallers d'una hora i mitja cadascun. Les persones interessades a participar-hi per primera vegada han de passar a inscriure's per la Regidoria de la Gent Gran de dilluns a divendres de 10 a 2. I acabarem amb el cicle Pantalla, que tindrà lloc dimarts a Vinzeum a 8:00 PM, en el qual es projectarà el documental Caiac Nou Límits, Menorca Cegues, amb Isaac Pedrós i Rai Puig. És el testimoni d'una gesta personal i esportiva, però sobretot de com es posen les capacitats per davant de les limitacions. L'acte comptarà amb la presència dels dos protagonistes del documental. L'entrada costa 3 euros i és gratuïta per als amics de Vinzeum, però la recaptació de taquilla va destinada a les entitats Entre Tots i Multicapacitats. I ens queda una última parada, però última i molt i molt atapeïda. A Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica les activitats del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que durant els pròxims 3 caps de setmana han fet la primavera es vesteix de festa. I comencen aquest dissabte a 8:00 PM a la pista de les escoles de Sant Jaume amb la banda Tribut Fito i Fitipaldis. Òbviament, doncs, cal reservar perquè tots els actes tindran aforament limitat. Anem a diumenge, ja que a Llager faran paella en gins. Es tracta d'un dinar a base de pica-pica, paella, gelat, pa, vi, aigua, cafè, copa i cava, i en acabar amenitzaran la sobretaula amb música i una barra de gin tònics. Anem a la Bisbal del Penedès, ja que demà, divendres, dia 21, acabarà l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, i es podrà visitar fins demà a la plaça Major número 11 de la Bisbal. Anem a Llorenç del Penedès. Avui dijous a 8:00 PM a la comprativa La Sala de Teatre tindrà lloc la taula rodona, la legislatura a revisió. 2 anys després del debat previ a les darreres eleccions municipals, els representants dels partits polítics de l'Ajuntament tornen a seure a la taula per fer una valoració dels 2 primers anys de legislatura. Intervindran el Jordi Marlès, l'alcalde, la Irene Sardà de Decideix Llorenç, el Xavier Pova del PSC i el Josep Figueres d'Esquerra Republicana. Diumenge, a 1:15 PM, al Centre Concert Vermut amb el trio Papers Volats, format fa anys a l'Escola Contrapunt a Llorenç del Penedès. A la tarda, a 7:00 PM, al Centre Projecció de Teatre Fem de Goi, Fem de Gom, de l'obra del grup de teatre del centre, que es va fer l'any 2005 amb la participació de molts actors i actrius. I a 7:00 PM, però a la comprativa, a la Sala del Cinema, tindrà lloc el cicle Gaudí, la vampira de Barcelona. Marxem a l'Arbós. Aquest dissabte, al Cal Petó, es farà concert amb Tremendo a 12:00 PM i el diumenge, a la mateixa hora, els DJs Discomón. Marxem a Santa Oliva. Demà, divendres, 21 de maig, a 8:15 PM, dins el cicle Gaudí, la vampira de Barcelona. I aquest cap de setmana també se celebra la segona jornada de recreació històrica a Santa Oliva fa mil anys, a càrrec dels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània. Es farà a la plaça davant de l'església de Santa Maria i ara hi haurà dos passis, un a 9:15 del matí i un altre a 11:15 del matí. Bonastre, aquest diumenge, com ja ens tenen acostumats, l'Associació de Defensa i Conservació ADC Massís de Bonastre ha programat aquesta actuació que està previst deixar enllestit del tot l'accés a la font del rector, que ja es va fer una actuació inicial el passat diumenge 21 de març. Sortiran de la societat a les 8 del matí i si voleu apropar-vos per tal d'ajudar, doncs cal que porteu guants de treball, roba, calçat adequats, aigua i esmorzar. Marxem al Vendrell, demà divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell, a la Rambla. Demà divendres també, Paradisos Perduts, l'exposició dels alumnes de l'aula de ceràmica de l'Escola Municipal d'Art Apel Espanosa a la fusteria en horari de la sala que té i a més és gratuït. El dissabte, Ruta Saludable, iniciat a la marxa nòrdica, se sortirà a l'oficina de turisme a les 9 del matí i aproximadament serà fins les 12 del migdia. Aforament limitat i cal fer reserva prèvia al telèfon 977-680010 o via WhatsApp al 670-019-171. També dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta i Mercat d'Antiquaris i Brocanters a la Rambla, des de les 9 del matí fins les 3 de la tarda. Esport i salut a la platja, tonificació i pilates a l'oficina de turisme a les 10 del matí. El preu és d'un euro i aforament limitat. Cal enviar reserva prèvia, els dilluns al WhatsApp 670-019-171. Dissabte també, per acabar el Vendrell, l'hora del conte. Piu, 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 llibres al niu a càrrec de Judit Navarro Rollo. Serà la Biblioteca Pública Terra Baixa a les 11 del matí. És gratuït, però amb aforament limitat i cal fer reserva prèvia al 977-66-21-18. I acabem tot plegat a Calafell, ja que es farà una conferència i sortida l'entorn natural de Calafell. Tindrà lloc en dos dies, el dissabte i el divendres, o divendres i dissabte. La conferència serà el divendres a les 7 de la tarda a càrrec de Josep Manuel Álvarez de la Campa, professor de Biologia a l'INS Camí de Mar de Calafell. L'aforament és limitat, cal fer inscripció prèvia trucant al 977-691-284 o enviant un missatge per WhatsApp al 687-271-373. I la sortida serà el 22 de maig, o sigui dissabte, a les 10 del matí, i el lloc de concentració serà Cal Boulevard, a 9:15 del matí. Com apuntar-se? Amics del Patrimoni de Calafell, @gmail.com o bé personalment el mateix dia de la conferència. Us acabem amb l'itinerari, ràpidament, que és Carena de les Carnosa, Vall de Mas d'en Vives, Carena de la Talaia i l'Estany Llarg.
Gràcies, Lourdes, i el punt final el posa una de les figures més destacades de l'escena jazzística actual, el pianista Marco Mezquida, que diumenge serà a l'Auditori Vilafranquí. Amb ell arribem a 9:15 a les notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45, és moment de repassar l'actualitat local i comarcal. En aquest cas comencem per l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, que ha completat una diagnosi de les necessitats del sector després de força temps de treball de camp, ja que la situació de pandèmia ha dificultat una mica més la recollida de dades i la realització d'enquestes i entrevistes. S'ha presentat, volem dir, l'estudi sobre les necessitats formatives en l'àmbit de l'enoturisme que ha realitzat l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. La seva directora, Esther Garcia, va explicar que ja fa 5 anys que treballen amb aquesta visió de formació arreu del territori català i mirant de recollir les diferents sensibilitats de cada un dels actors en el sector enoturístic, però que detectaven també canvis constants i ràpids que calia mirar d'incorporar la formació. Amb aquesta aportació feta des del propi sector, com destacava Garcia, la intenció és poder millorar l'oferta formativa de la pròpia escola. Cunit posa en marxa el nou servei d'atenció integral local per a les persones LGTBI. Ahir dimecres va tenir lloc l'acte de signatura d'aquest nou servei que la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa conjuntament amb la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, la directora general d'Igualtat, la senyora Mireia Mata, la regidora d'Igualtat, Inés Garcia, i la responsable de l'àrea per la igualtat del tracte i no discriminació de les persones LGTBI, la senyora Lluïsa Jiménez. L'objectiu del nou servei d'atenció integral local per a persones LGTBI és oferir un servei d'atenció municipal per a aquest tipus de persones i aquelles que s'adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i formarà part de la xarxa de serveis d'atenció integral de Catalunya. Junts per Olèrdola acusa el govern municipal de no utilitzar bé els recursos dedicats a la millora dels camins municipals. Les actuacions s'iniciaven el passat 23 d'abril i els treballs han comportat el reasfaltat de vies de titularitat municipal. La regidora de Junts, Mari Carme Villanueva, considera que les obres tenen molt a desitjar i han suposat deixar l'eix Rossend Muntaner ple de pedaços. Villanueva defensa que s'haurien d'haver planificat millor les obres i fer-ho tot en dues vegades. Les actuacions suposen una inversió de prop de 400.000 euros, tenint en compte la quantitat econòmica destinada. Des de Junts entenen que les millores haurien d'haver inclòs punts necessaris, com el revolt de Can Castellví, el camí de Dalmar o bé el ramal que, sortint de la Serreta, uneix l'eix Rossend Muntaner amb la C15Z en direcció Vilafranca i que és molt utilitzat per a vehicles agrícoles. I acabem explicant-vos que la Festa de l'Esport Català reconeix la Unió Esportiva Sant Sadurní pel seu centenari. Es tracta d'un acte que vol premiar els esportistes més destacats del territori anualment. A més, també es reconeixen els equips centenaris i en aquesta ocasió es va guardonar l'Unió Esportiva Sant Sadurní, la qual el 2020 va assolir 100 anys d'història. Diversos representants del club van assistir a la gala celebrada dimarts a l'Auditori AXA de Barcelona i van rebre de la mà del director general de MutuaCat, Sergi Macià, un diploma en commemoració del seu centenari. Conjuntament amb la Unió Esportiva Sant Sadurní, 11 entitats catalanes més van ser distingides per celebrar el seu centenari. Entre d'altres, durant la gala es va premiar a Toni Bou i Aina Cid com a millors esportistes catalans, el Futbol Club Barcelona femení com a millor equip, David Martín com a millor entrenador i Víctor Tomàs com a esportista de llegenda.
Penedès en xarxa.
Passen 9:45.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Un dijous més donem veu al teixit empresarial del Penedès, a l'economia i empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. En nom seu comptem amb la Núria Morda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Com sempre, ben acompanyada avui per una representant del sector de prevenció de riscos laborals. Núria, ens presentes la convidada.
Exacte, com bé dius, del sector de prevenció de riscos laborals, i ella és la Fàtima Jiménez, d'Acció Preventiva, que a més és un dels partners de la FEC. Bon dia.
Bon dia, Núria.
Benvinguda a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Bé, si vols, com sempre, comencem explicant una mica a què es dedica Acció Preventiva, què és, on esteu situats.
Nosaltres, Acció Preventiva, és una consultora de prevenció de riscos laborals, que a més té un servei de prevenció de riscos laborals, i ens dediquem al canvi de cultura preventiva a les organitzacions, a més que convertim empreses en organitzacions saludables, treballant la integració, el lideratge, la cadena de comandaments intermitjos, i bueno, al final convertir empreses en organitzacions saludables, el que comporta a l'empresari també és un retorn a aquesta inversió preventiva.
Abans d'entrar també parlàvem de l'avaluació psicosocial, bueno, sobretot en aquests moments. Quina és la importància que té?
Pues ara mateix, dintre de la prevenció de riscos laborals, hi ha quatre dimensions, que és la seguretat, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia, a part de la vigilància de la salut. I ara mateix la psicosociologia és la dimensió més important, donat les conseqüències que ens ha portat la pandèmia, no? Ara encara estem a la pandèmia, o estem sortint, i el que dèiem, no? La primera ola va ser la sanitària, la segona l'econòmica, o les conseqüències, no? I ara el que quedarà, doncs, és aquestes conseqüències psicosocials i en salut emocional, en la que els empresaris tenen de fer alguna cosa, no? Amb els seus treballadors, perquè aquests treballadors van a treballar amb por, amb incertesa, han perdut familiars, amb depressions, amb ansietat, i tot això primer que repercuteix sobre la feina, i segon que l'empresari té una responsabilitat de posar els mitjans per ajudar aquests treballadors. Per tant, els riscos psicosocials ara tenen més importància que mai, no? Abans de la pandèmia, els riscos psicosocials encara no es tractaven a les empreses, a lo millor ni amb un 20%, no, de les empreses en aquest país, i estaven molt lluny d'altres països europeus. Ara mateix és la dimensió que té més importància. A més, Inspecció de Treball ha posat fil a l'agulla i hi ha una ordre d'inspecció en la que s'inspeccionaran aquelles empreses que no estan avaluant aquests riscos psicosocials.
Parlem de grans empreses?
Parlem de tot.
Que em costa traslladar-ho a una pime o a un professional, a un autònom.
No, perquè té que costar. Si tu, en el moment que hi ha un treballador i té un problema psicosocial, es té que tractar. El que passa que el que convé és adaptar aquesta avaluació psicosocial o aquests riscos psicosocials a aquestes empreses. Hi ha mitjans, hi ha metodologies per adaptar-ho. Nosaltres treballem en dos sentits, no? Un, avaluar aquests riscos psicosocials, amb una avaluació psicosocial, amb un qüestionari, amb unes entrevistes, i a partir d'aquí, pues, poder donar eines, si són formacions, doncs tots els empresaris, per petits que siguin, tenen un fons de formació per sufragar tot això, i amb el seu servei de prevenció els hi té que ajudar amb tot això. I a partir d'aquí, de fer aquesta avaluació, aquests qüestionaris, doncs poder posar, veure on està el problema del treballador, si és un tema emocional, si és un tema de càrrega de treball, si és un tema de conciliació de vida familiar, i a partir d'aquí posar els mitjans. Això ho fem per una banda. I per una altra banda, aquest any hem incorporat un tret molt important, que és a la vigilància de la salut. Hem incorporat el test de salut mental o de salut emocional. És a dir, quan els treballadors fan el reconeixement mèdic a les empreses, a part de fer l'analítica, l'electro, l'espirometria, se'ls fa una anàlisi amb un test emocional de com estan de tristesa, de depressió, d'ansietat, etc. I a l'empresa li donem un mapa emocional de la seva plantilla. I al treballador li arriba, pues, bueno, el resultat d'aquest test emocional.
Generalment, amb els resultats d'aquestes revisions mèdiques, hi ha una recomanació final, que si algun paràmetre està alterat, visitis el teu metge de capçalera. L'aspecte psicosocial també acabaria igual amb una recomanació de visitar el professional?
Exacte, acabaria igual. Se li recomanaria al treballador de visitar un psicòleg o un psiquiatre. Aquest test emocional el fa dintre de la nostra plantilla de vigilància de salut un psiquiatre especialitzat que analitza aquestes dades i, efectivament, el treballador tindrà que visitar aquest psiquiatre psicòleg o l'empresa posarà a l'abast, no?, aquest metge o aquesta ajuda psicològica. Hi ha moltes empreses, nosaltres des d'Acció Preventiva oferim aquest servei, que ens estan contractant aquests packs de serveis psicològics o aquest telèfon de l'esperança, no?, que dic jo, que 24 hores als 7 dies a la setmana el treballador, quan estigui angoixat, pugui trucar i tenir aquest ajut psicològic, per exemple, no? És un dels mitjans que estem posant a les empreses.
Fàtima, ens deies que Inspecció de Treball s'hi ha posat en aquest àmbit i una mica és que viene el coco, no?, quan tots ens posem les piles, malauradament, si no deixem passar les coses.
Sí, sí, és així. O sigui, els riscos psicosocials es tenen que analitzar o avaluar des de l'any 95, que es va legislar la llei en aquest país. Però, bueno, pues s'ha deixat primer en fet seguretat, perquè, bueno, pues era com el més important, no?, en aquell moment, després en fet higiene, l'ergonomia i el psico era com l'eterno olvidado, no?, que mai fèiem res. Ara, pues sí, o sigui, perquè, clar, és que això està tenint conseqüències molt greus per les persones, han hagut més suïcidis que mai, hi ha moltes baixes per depressió, llavors la inspecció pues, ara està regulant i vigilant que s'està fent tot això. Que dius, ostres, tal com estan les empreses, no?, que ho han passat tan malament, no?, posa't en un hotel, una empresa d'hostaleria, i que ara a sobre et vingui l'inspector i et sancioni per no fer això, dius, ostres, igual no és el millor moment.
La que faltava pel duro, no?
Exacte. Però, per una altra banda, les empreses ho tenen que fer ara, la reincorporació també. És molt important perquè tot això, al final, serà una inversió per les empreses, no serà una despesa, perquè tenir treballadors amb aquest estat psicosocial el que fa és que hi hagi més absentisme, més accidentabilitat, que rendeixin menys. Llavors, al final, serà una inversió, que és el que nosaltres amb KPIs, no?, i demostrem a l'empresari que la prevenció és una inversió i no és una despesa.
No, més clar, ara és com un abans i un després, no? És com que abans teníem uns costums i ara ens hem de tornar a reinventar i acostumar-nos a fer unes altres, bueno, amb unes altres habilitats, no?, i hem de fer...
Clar,
hem de fer canvis.
Sí, hem de fer canvis. Un tret molt important és el teletreball, no? Ara, pues, es va fer un treball a distància durant la pandèmia que sembla ser que ha arribat per quedar-se al teletreball. Hi ha un real decret, que això es va legislar a l'octubre passat, que deia que quan acabés l'estat d'alarma, les empreses que continuessin fent teletreball, ojo, es tindria que regular, ja no és anar amb un portàtil i treballo a casa on me'n puc posar, no? No.
Qualsevol cadira, qualsevol espai, clar, el portàtil de qui és, de l'empresa, meu...
Hem sortit del pas com hem pogut i les empreses en principi no estaven obligades, tot i que nosaltres, per exemple, des del Servei de Prevenció hem ajudat a les empreses a que posessin els mitjans als treballadors en formacions de teletreball, en formacions de comunicació, etc. Ara ja els han donat 3 mesos després de l'estat d'alarma per posar-se les piles. Quan es superi més del 30% d'aquest teletreball, es tindrà, pues, a l'empresa està obligada a posar i a pagar totes les despeses que tingui el treballador. És a dir, si no té un mobiliari adequat a casa i té que comprar una cadira, ho assumirà l'empresa. Les despeses de llum, les despeses d'internet, i tot el relatiu a que compleixin amb les mesures de seguretat.
Això a banda de la seva nòmina, no afecta...
Això a banda de la seva nòmina, per suposat. Tot això es negociarà amb els treballadors, tant si tenen comitè d'empresa o no, es té que negociar i arribar a un acord. Es té que signar un acord i això es té que presentar a l'oficina de treball on amb el contracte també. i tot això queda legislat.
Quan acaba aquesta moratòria?
Pues mira, l'estat d'alarma va acabar aquest mes de...
Quan, el 9 de
el
maig,
9 de maig, no? Pues 3 mesos donen. I a partir de 3 mesos tot això té que estar regulat a totes les empreses.
Per tant, a principis d'agost
sí,
s'ha d'haver negociat.
A l'agost s'ha d'haver negociat i s'ha d'haver fet tota la negociació i s'ha d'haver presentat, diguéssim, a l'oficina de treball.
El que sentim a dir és que hi ha moltes empreses que per estalviar-se a abonar aquesta quantitat exacte, no deixaran que el teletreball superi aquest 30%,
aquest 30% no? És l'opció que tenen. Vale? Tot i que això no eximeix que no tinguin que complir les mesures de seguretat.
Igualment.
Clar, tenen de complir igualment les mesures de seguretat. Hi ha un altre tret que ens estan preguntant les empreses, ostres, i com s'avaluarà el lloc de treball? Anireu a casa de cada treballador? Això, clar, és el Real Decret que diu que si hi ha un consentiment per part del treballador, el tècnic podrà anar a casa dels treballadors, però imagina això, el que pot suposar per l'empresa, no? D'hores, de pagar de tècnic. Llavors, bueno, hi ha altres opcions, una webcam, es podran fer d'altra manera a distància aquestes avaluacions, a part del que estaven fent fins ara, que era una autoavaluació pel treballador, no?
Un test.
Un test que ell deia com tenia totes les mesures de seguretat i a partir d'aquí avaluava. Per una altra part, el que es té que fomentar molt és la comunicació. La comunicació es veu afectada pel teletreball. Llavors, formació de lideratge. Formació de lideratge en com portar o com liderar aquests equips en remot. Això és molt important perquè, bueno, perquè no es sentin aïllats. També aquells dies que teletreballen, les relacions socials es veuen afectades. Ara s'han vist molt afectades també per tot el tema Covid, doncs això es té que fomentar. I el líder o el comandament té que saber com liderar aquests nous equips, no? Que treballaran, que abans treballaven allà al costat seu i ara estaran en remot. Això és molt important. A banda de dotar aquests treballadors també d'eines com de gestió del temps, perquè ara seran autònoms molts, tindran que organitzar-se cada dia ells, no? Com gestionen el temps, com gestionen la triple presència, i què és la triple presència?
Exacte, què és això?
Clar, abans amb l'àmbit psicosocial parlaven de la doble presència, que era treballar a casa, treballar a l'oficina, per exemple. Clar, ara tot això es junta i ho fem a la vegada, no? Estem treballant a casa, estem fent la feina a casa, però també la feina domèstica, que està per allà, i quan és tota l'hora diem triple presència. Pues tot això, com es gestiona el treballador? Per això és molt important també formar els treballadors amb aquesta gestió del temps, amb el teletreball. Gestionar també l'estrès, eines de mindfulness, que nosaltres ho estem treballant, i és una eina psicosocial molt potent i que està donant molt bons resultats.
Deies ara això de que estem en període precisament de negociació entre les empreses i els treballadors, però clar, podria donar-se el cas que l'empresa, una mica entre cometes, obligués el treballador a renunciar a aquests drets. O sigui, es pot donar aquest cas o hi ha uns mínims que han de cobrir perquè, bueno...
Bueno, això ja et dic, és negociació col·lectiva pura i dura, o sigui, tot el que arribin a acords al treballador i l'empresa és lícit. El que no podran haver-hi són desigualtats, és a dir, l'empresari no pot fer aquest acord i dir, bueno, però aquest treballador no m'interessa i vindrà tots els dies a l'oficina. No, es té que mantenir més ara amb la nova legislació d'igualtat, no pot haver-hi cap discriminació. No? Imagina que un empresari diu, ostres, aquesta dona té un bebè o té un nen petit i aprofitarà per treballar a casa i estarà amb el nen, doncs aquesta no la deixo treballar des de casa. Això no es podrà fer. De cap de les maneres no es podrà fer cap discriminació.
El que es negociï serà per tota la plantilla.
Serà per tota la plantilla, de forma equitativa. No podrà haver-hi cap discriminació.
A més, amb el vostre àmbit, que és la prevenció de riscos laborals, bueno, hem comentat abans que hi ha les maneres de la webcam i de... Bueno, has comentat que també poden deixar passar un inspector, però després també està la formació en prevenció de riscos laborals.
Sí, clar, la formació és el que et deia, que serà molt important, sobretot la part ergonòmica, periòdicament es tindrà de fer formació ergonòmica, perquè, clar...
Ergonòmica vol dir com seiem, no?, bàsicament, clar, com treballem.
Seiem, clar, perquè potser un treballador està en una oficina, no?, i allà està pues, el responsable de prevenció, o no, l'empresari, i veu el treballador que no té bé la pantalla, que no té bé la cadira, que i en el moment el pot corregir, però des de casa no el pot corregir. I des de casa, segons quines eines tinguem, doncs potser no podem aplicar bé l'ergonomia. Què passa? Que si aquest treballador, amb el temps, no, va tenint una dolència que es transforma en una incapacitat, no? Sempre si l'empresari no demostra que ha posat els mitjans, que els ha donat una bona formació ergonòmica de manera periòdica, una formació psicosocial, doncs clar, el treballador pot dir, ostres, és que em van enviar a treballar a casa i no tenia els mitjans i he quedat malament per això, amb un recàrrec de prestacions al empresari, no? Per això el que intentem nosaltres també des d'Acció Preventiva és posar els mitjans perquè el treballador treballi de la manera més saludable i segura possible, però també perquè l'empresari també posi els mitjans i després tampoc això li comporti cap repercussió a futur.
Bueno, això de fet seria tant el teletreball com a l'empresa presencial, és una cosa que, bueno, que és important, no?
Sí, 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 per suposat. Sí, l'ergonomia és algo, bueno, dintre del treball d'oficina, que és on es pot aplicar el teletreball, l'ergonomia és un dels trets més importants, no? Que es té que treballar de forma periòdica. I nosaltres, per exemple, ja en oficines o en indústries, el que fem són pues, classes d'estirament, de ioga, no? Perquè al final que això ho tinguin ja les empreses dintre del seu ADN, no? Que abans, no? A indústries, abans de començar a treballar, fer els escalfaments, no? Com es fa quan vas al gimnàs, i en acabar els estiraments, no? I que ho facin tots junts, i ja ho estem implantant en moltes empreses, no? Indústries que es posen la música pel matí, que fan l'escalfament.
Em sembla fantàstic, però està molt implantat, o això us comenceu?
Bueno, nosaltres ho estem començant a implantar. Si entreu en el nostre LinkedIn o... podreu veure l'última empresa que vam fer a Fibo, que és una empresa d'implants dentals molt grans, i ho vam implantar i bueno, vam fer una sessió superxula amb el que vam fer escalfaments, tothom al carrer fent-ho, ioga, estiraments, i això ells ara ho han implantat i fan uns minuts abans de començar el torn i al finalitzar el torn fan els estiraments. Tot això comporta que al final tinguem dintre del nostre ADN, no?, la prevenció i el cuidar-nos, no?, i fomentar l'empresa saludable.
I a més això deu també fomentar una mica el treball en equip, fins i tot, perquè...
Per suposat, o sigui, i tant.
Però perquè el fet de tenir 5 minutets abans d'entrar...
I el que uns ens incentivin als altres, no?, això és molt important. Sí, sí, això entraria dintre de l'empresa saludable, de la responsabilitat social corporativa també.
Fàtima, quan una empresa contacta amb vosaltres, amb Acció Preventiva, com engegueu la maquinària?
Doncs pues mira, t'explico. Quan una empresa entra en contacte amb nosaltres, perquè ens coneixen pues, per red, o ens coneixen per el tema dels webinars que fem, o nosaltres pues, ens posem en contacte amb ells, i el primer que fem és oferir-li una auditoria gratuïta i una consultoria gratuïta. Per què? Perquè a partir d'aquí podrem construir el seu pla d'acció. I primer, pues, indaguem com tenen la prevenció, com fan els riscos psicosocials, no? Quin nivell d'empresa saludable tenen, etc. Quin nivell de seguretat, no?, tenen dintre de l'empresa. I a partir d'aquí els construïm un traje a mida, no? De les necessitats que ells puguin tenir. Amb la fi del final, convertir una empresa... pues, més segura, més saludable i més competitiva.
Al final, l'última paraula la té l'empresari. Vosaltres oferiu una sèrie de propostes per millorar,
sí,
però és l'empresa, no?, la que diu sí o no, o aquesta sí i aquesta més endavant.
Clar, o sigui, l'empresari, en el moment que té un treballador, està obligat a complir amb la llei de prevenció i té que tenir un servei de prevenció aliè. Però a partir d'aquí, clar, escolleix, no?, quina modalitat o fins a on vol arribar, no? Està clar que el que us deia abans, no?, al final és que sí que hi ha una inversió, tu em deies, ostres, hi ha pimes que com poden fer això, però al final és el que us dic, això es transforma en una inversió sempre, segur.
Si algú vol contactar amb vosaltres, Fàtima, com ho pot fer?
Ho pot a través de l'info@accionpreventiva.com, a través del meu correu, que és fjimenezamjota@accionpreventiva.com, i a través del nostre telèfon, també.
Doncs gràcies, moltes gràcies, Fàtima, i aprofitant que has vingut tu, que ets una de les partners de la FEC, bueno, volia fer 5 cèntims abans de la nit de l'empresa, que tindrà lloc el proper 17 de juny a la finca Massolers, que, bueno, els que suposo que ja és un acte conegut, però perquè, per qui no ho sàpiga, és un acte que celebra la trobada del teixit empresarial d'un territori unit per uns interessos i que busca crear xarxa per tal d'enfortir, bueno, d'enfortir aquestes aliances entre les empreses i les institucions. I a més també comptarà amb els Premis FEC 2021, que hi ha premis a la innovació, a l'emprenedoria, al Premi Dones d'Empresa. I a més la nit de l'empresa comptarà amb la ponència de l'economista Xavier Sala i Martín, que, bueno, ja és la tercera convocatòria a la que accepta de venir, que, bueno, el Xavier Sala i Martín és un economista molt important, que de fet està ara vivint als Estats Units, de fet té allà la nacionalitat, i ens farà una ponència i després seguidament es farà el sopar que sempre es fa, i, bueno, com sempre, amb tots els les mesures sanitàries, tot es farà a l'aire lliure, amb, bueno, gel hidroalcohòlic, mascaretes. I, de fet, les inscripcions ja estan obertes. Poden omplir el formulari a l'agenda de www.fec.cat o poden trucar al 93 810 6700.
Doncs amb aquesta cita sobre aquesta nit d'empresa que s'ha presentat just aquesta setmana i de la qual en tornarem a parlar, posem el punt i final a l'economia i empresa d'avui. Fàtima Jiménez, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. Ha sigut un plaer.
I Núria Morda, com sempre, un plaer. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Exacte, gràcies.
Adéu, bona setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.